Món. Power to you.
Joan, he ampliat l'equip de l'empresa i hem de visitar diversos clients per tota la zona, però no tinc espai al cotxe per tots. Què puc fer?
Et recomano que lloguis un vehicle a Europcar a Viatges al Corte Inglés. Tenen cotxes i furgonetes que s'adapten a qualsevol necessitat.
A Viatges al Corte Inglés?
Sí, i a més tenen tarifes especials per pimes.
Apa! Hi vaig ara mateix. Moltes gràcies.
Amb Europcar tens un cotxe des de 50 euros al dia amb la garantia i confiança de Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 1 minut amb en Jordi Barbeta, amb en Jordi Graupera, i després de parlar del cara a cara d'aquesta matinada entre Hillary Clinton i Donald Trump, i afegim Rafael Nadal, bon dia.
Molt bon dia.
Esther Vives, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal? I Nacho Martín Blanco, què tal, Nacho?
Què tal, bon dia,
bon
Jordi.
Bon dia. Aviam, Jordi Graupera, estàvem parlant amb en Barbeta fa uns moments de com aguanta Pedro Sánchez els aliats avui a la premsa de Madrid respecte que als crítics. Què et sembla, Graupera?
Com sembla? Primera, estic d'acord amb el Jordi Barbeta, que és admirable la capacitat de resistència del Pedro Sánchez, i és espectacular de contemplar la reacció de la premsa en bloc intentant convèncer-lo de que cedeixi a una cosa que ell ja ha dit que no vol cedir, i els arguments que fan servir, que són arguments més aviat de pressió que no pas arguments en els quals hi hagi, diguem-ne, una racionalitat al darrere que adreci els seus problemes. Les úniques opcions que té el Pedro Sánchez és aguantar o bé signar l'acte de defunció. Pot signar l'acte de defunció, efectivament, pot dir, pot facilitar el govern del Partit Popular i aleshores sumar-se a la idea de la gran coalició, alimentant el Podemos de l'oposició i ell esdevenint un ésser irrellevant, substituït a mig termini pel lideratge del PSOE andalús, i ja està, i desaparèixer, i és l'home del PSOE que va tret el pitjor resultat de la història i que, a més, ha facilitat el govern dels seus adversaris de tota la vida, que ha donat la raó a l'esquerra, que diu que en realitat formen part del sistema i res més, mentre que si aguanta, existeix la possibilitat de que a partir d'aquesta resistència pugui vestir un discurs contrari a les tesis del Partit Popular, que netegi la imatge del PSOE i la rejuveneixi respecte a tot el que va passar de l'època de la crisi, quan Zapatero va començar les retallades, com va acceptar l'esmena de la Constitució espanyola per prioritzar el deute, i això va alimentar tota l'aparició del món de Podemos, i a partir d'aquí col·locar-se en un lloc que li permet ser alhora contestatari i més d'esquerres i atraure els joves, i alhora sense semblar, diguem-ne, els bojos pro-Venezuela xavistes, que és la caricatura de Podemos i les seves disputes internes. I aquí hi ha la seva supervivència, i a més ell pot creure de manera molt legítima que no només hi ha la seva supervivència, sinó que hi ha la supervivència del seu partit i hi ha, d'alguna manera, si ho creu així, la supervivència del país i de la seva alternança. Per tant, els incentius sobre la taula, si els ha pensat fredament, són aguantar, si cal anar a terceres eleccions, i a veure si de la mateixa manera que el PP es menja un tros de Ciutadans, ell pot recuperar un tros de Podemos. Em sembla que és estratègicament intel·ligent, i que aquesta resistència, a més, als poders fàctics, que cada cop tenen menys influència, tot s'ha de dir, això també el revesteix d'una èpica i d'una, diguem-ne, d'una mística, d'una heroïcitat, que el col·loca, per exemple, molt més enllà del que ha fet Albert Rivera, que ja es veu clarament que només és corretja de transmissió.
Rafael Nadal.
Bueno, jo crec que tinc una posició una mica ambivalent sobre el que estava passant. Jo crec que és veritat que tots tenim una certa tendència a sentir una certa simpatia ara per ell, en el sentit de la valentia, del que negar-se a les pressions. Jo crec que l'espectacle que des de l'endemà de les primeres de les dues eleccions, l'espectacle dels barons ha sigut lamentable, l'error polític de posar línies vermelles al cap d'un segon en les negociacions futures és un error que en política costa molt d'entendre. Però dit això, i que jo ara em veig incapaç de saber, després a veure la bateta, a veure què diu, però a mi em costa molt d'imaginar què és el que pot passar el dissabte i quin pot ser el futur immediat de tot això, si realment arribarà a la votació o no arribarà. Jo crec que tots donem per fet que si arriba està salvat, però està per veure si pot arribar-hi o no. Costa molt en aquest moment saber què està passant de veritat, quina és la correlació de forces que hi haurà a dintre del PSOE. Jo crec que alguns dels que donen per fets alguns vots en el Comitè Federal poden tenir moltes sorpreses.
Qui es presentarà a les primàries? qui pot guanyar aquestes primàries, si és que, i què passarà a partir de que guanyen les primàries, perquè és clar, si resulta que tu vas allà amb una aprovació de dir, bueno, miro cap a un altre compte el dia de les votacions, Rajoy surt president del govern d'Espanya i l'endemà t'està fent un casòria, ja em diràs com queda el situat aquí.
Sí, però això ja és una hipòtesi, jo tot això ho veig molt difícil. O sigui, ara, el meu dubte està en dissabte què passa en el federal i a veure si s'arriba a les primàries. Si s'arriba a les primàries, veig molt difícil que realment, tot i que sembla que Susana Díaz aquesta setmana s'ha estat preparant per presentar, i ha parlat amb gent que estaria fins i tot disposada...
O sigui, ella seria la mano que me fa la cuna.
Sí, però crec que faran tot el possible aquesta setmana per impedir que s'arribi a les primàries encara, no? Per tant, jo tot això... pot passar encara absolutament tot. Ara, dit això, jo sobre ell, jo crec que ella ho té molt malament igualment, és a dir, veig molt difícil que d'aquesta batalla, encara que en surti guanyador, en surti, diguem, amb un lideratge de cara al conjunt de la ciutadania espanyola. Jo crec que en aquests moments hi ha dues coses que no entenc gens de la política, tant a Barcelona com a Madrid, és aquests parèntesis tan llargs de sotmetiment als calendaris partidistes. Ens està passant aquí que portem 3 mesos per anar demà a una moció de confiança en la que, pel que sembla, tot el que ens sortirà és tornar-nos a posar on érem fa 3 mesos i després veurem què passa amb els pressupostos i a Madrid, diguem ara, tornar a parar durant tot un mes, en el millor dels casos, fins a les primàries per començar a tornar a discutir la possibilitat de formació d'un govern. Jo crec que hi havia alternatives perquè Pedro Sánchez fes propostes pràctiques, polítiques, perquè fes molta més política de la que ha fet. O sigui que insisteixo, en el seu enfrontament amb els barons, jo soc, em decanto més per Pedro Sánchez, però jo crec que ell ha estat molt poc hàbil i molt poc actiu a l'hora de presentar.
De totes maneres, déu-n'hi-do que ens ha sorprès Pedro Sánchez, i està resultant ser un supervivent polític i sembla tenir més habilitat política de la que en un primer moment semblava, i més capacitat fins i tot de confrontació i de resistència davant la vella guàrdia i els barons del PSOE. I ara caldrà veure si en el Comitè Federal del dissabte aconsegueix aguantar l'ofensiva de tot el sector crític, liderat sobretot per Susana Díaz, moltes vegades a l'ombra, perquè també no s'atreveix segons com a vegades a donar la cara, perquè sap que les bases del PSOE el que volen és una no investidura de Mariano Rajoy, i per tant ella tampoc pot dir de manera tan clara públicament el seu posicionament. Aleshores cal veure què passa en aquest Comitè Federal. Pel que sembla, Pedro Sánchez podria no tenir majoria, i per tant cal veure si en aquest comitè doncs li tomben la proposta de primàries, però és difícil també tombar una proposta de primàries que en definitiva el que vol és donar la veu a les bases. I més enllà d'aquest element i ampliant el focus, jo crec que el PSOE té molt mala peça al taler, perquè si Pedro Sánchez resisteix i aguanta i per tant acaba anant a terceres eleccions, perquè la proposta que fa de govern alternatiu és una farsa, perquè en realitat no accepta ni la proposta econòmica de Podemos ni el referèndum a Catalunya, i per tant no hi ha aritmètica possible, no? Aleshores el que tenim, si anem cap a terceres eleccions, hi ha un risc, perquè ningú sap el resultat electoral. Les coses li poden sortir bé a Pedro Sánchez i es pot trobar amb un Unidos Podemos que tregui un pitjor resultat que ells, que pugui guanyar distància, que la dreta, PP i Ciutadans aconsegueixin una majoria suficient per formar govern i la clau de la governabilitat no depengui d'ells, però és un risc. I d'altra banda, si es carreguen a Pedro Sánchez, li tomben la proposta i també el tomben en ell, clar, quina és l'alternativa? L'alternativa aleshores dels barons és la governabilitat i investir per passiva a Mariano Rajoy i després passar a l'oposició. Això no és tan senzill, perquè tots i totes sabem que aquí hi ha la Comissió Europea, una Comissió Europea que et diu: senyores i senyors, és l'hora d'estrenyes el cinturó, és l'hora de complir amb el dèficit públic. Complir amb el dèficit públic implica o bé augmentar impostos o bé retallades. Què farà aleshores aquí en clau de governabilitat el PSOE? I per tant anem cap a una gran coalició no declarada.
Nacho.
Bé, jo crec que el que demostra aquest moviment de Pedro Sánchez és precisament és la demostració que a ell li és ben igual anar a unes terceres eleccions o fins i tot que és el seu objectiu. Jo crec que segurament sigui molt fàcil dir que és el seu objectiu, però el que demostra és que li importa ben poc, i en aquest sentit a mi em fa l'efecte que és palesar que la seva preocupació pels problemes reals del conjunt dels espanyols o pels problemes del país és molt relativa, i fins i tot els problemes del seu partit. És veritat el que diu l'Ester, que segurament dintre de les bases del seu partit hi hagi una sensibilitat més procliu cap a no investir Rajoy, però a mi em fa l'efecte que convocar unes primàries a una setmana que es confirmi la convocatòria de noves eleccions, per tant, fa impossible qualsevol mena de negociació negociació, no ja amb el Partit Popular, sinó amb qualsevol altra alternativa.
Evitar un govern de Mariano Rajoy, jo crec que és pensar en el benestar de la gent i del país, en el conjunt de l'estat espanyol.
Aquesta és la teva opinió, i en canvi no és una opinió que com a mínim hagi assolit una majoria prou clara com per governar Espanya, però en tot cas, ara no entrarem en quina és més legítima, si la teva posició o la dels que consideren que efectivament el govern de Rajoy és el millor per Espanya, i per això és veritat que ha tornat a tenir una majoria no absoluta, però reforçada envers la que havia tingut al desembre. Però en tot cas, per mi, el que demostra Sánchez
és... Va perdre 3 milions de vots en relació a les del 2011, la general del 2011.
És evident, però ara no entrarem, jo crec, en la qüestió electoral, ja n'hem parlat moltíssimes vegades, però en tot cas, el que demostra Sánchez és que no assumeix les seves responsabilitats en els desastrosos resultats electorals que està tenint el PSOE darrerament. Recordem les eleccions del cap de setmana al País Basc i Galícia, recordem els seus calamitosos resultats el 26 de juny i el 20 de desembre. Per tant, jo crec que ell no està assumint les seves responsabilitats, i sobretot està sent molt irresponsable convocant unes primàries a una setmana vista de la confirmació que hi haurà terceres eleccions. Demostra que anar a les terceres eleccions per ell no és un problema, fins i tot pot ser una motivació, cosa que aquí s'estava dient, tothom estava dient, el PP, el PSOE, Ciutadans, tothom estava dient que ningú no volia anar a eleccions, i ara com a mínim tenim claríssim...
El senyor Mariano Rajoy sembla que tampoc li molesten gaire aquestes terceres eleccions.
Esther, jo crec que aquest de moment, el que tu fas, Esther, és un judici de valor, un judici d'intencions, perquè jo crec que Sánchez mostra que efectivament a ell no li importa i fins i tot li interessa anar a unes terceres.
Nacho, auriculars,
això no és
permeta.
Responsable, però vaja.
Sí, aviam, hi ha diverses coses que jo volia puntualitzar. Una, que els poders fàctics estiguin apretant perquè no hi hagi terceres eleccions, jo això ho poso en dubte. Hi ha una mediàtica, però jo, que sabeu que la setmana passada vaig estar per Barcelona, vaig parlar amb alguna sèrie de gent que està, i em va arribar la sensació de que el món, diguem-ne, empresarial, financer, etc., no té una angoixa particular pel fet de que no hi hagi, que el govern no estigui en funcions. Hi ha un altre tipus de negocis que estan preocupats per això, però el que en diríem a l'IBEX 35 no està molt perquè no està tan preocupat. Segona, el Sánchez està resistint el que pot perquè és la seva supervivència. Recordem que el Pedro Sánchez va ser el candidat oficialista del PSOE. El Medina era més d'esquerres que ell, més atrevit, fins i tot tenia alguna opció pel tema català de buscar alguna solució. El Sánchez va ser posat pels que manaven llavors, i llavors ara se li pot dir que la culpa de que el PSOE li vagi tot malament és d'ell. No, el 15M surt amb el PSOE al govern. A mi, si ens entenem, amb el PSOE el govern surt del 15M i es posen la gent allà a la Porta del Sol amb tendes de campanya, quan el ministre de l'Interior era el Rubalcaba. No sé si ho recordeu. I de tot això ve la debacle del PSOE, quan el PSOE resulta que no se sap... És a dir, la gent espera de la socialdemocràcia que et vengui com a mínim alguna esperança. I la socialdemocràcia, a Europa en general i a Espanya en particular... doncs oferien continuïtat de lo mateix que defensava la Merkel. Doncs això la gent es cansa i diu, ens busquem una altra. I va sortir, el problema és que va sortir una cosa molt cutre, com això del Podemos, que no dona per gaire, diguem.
Com?
Però la gent...
Home, 5 milions de vots en les passades eleccions generals.
Perdona, i a Catalunya
no gaire, va sortir
la independència. I a Itàlia va sortir un pallasso que es diu Pepe Grillo, no? La gent diu, escolta'm, si no se solucioneu vosaltres, que ens solucioni algun altre, no? És veritat que en altres puestos pues surt la de pen, que encara pitjor, no? El Pedro Sánchez era oficialista, i el Pedro Sánchez, si claudica, el mataran.
Bueno, ja l'estan matant ara,
Bueno, l'estan intentant matar, però és que si... Em sembla que abans ho ha dit el Jordi Graupera. És a dir, si el Pedro Sánchez ara pacta amb el accedeix a que el Rajoy governi, li fotran les culpes de tots els desastres electorals, que no són culpa només d'ell, sinó que ja venen d'abans, i a més, el culparan de ser el tio que pacta amb la dreta. És el colmo. Llavors el tio està intentant sobreviure com pugui. En fi, em sembla que és una cosa bastant, bastant òbvia.
Però tot això, Jordi, és molt tàctic i no deixa de... Jo crec que tot això amaga...
Si el Pedro Sánchez fos un tio intel·ligent, faria un plantejament diferent del PSOE, una ruptura amb el passat, intentaria buscar un acord amb Catalunya, hauria de ser una mica més valent. Com que no ho ha sigut, per això el PSOE ha continuat sent una coseta que no fa trempar ningú.
El que no hi ha ningú en el PSOE que defensi justament aquest diàleg amb Catalunya en clau sobiranista.
No, perquè s'ha convertit en un partit andalús. El PSOE és un partit
meridional. No és només això, hi ha més coses, hi ha tota la política.
Acaba d'encendre la tertúlia.
A veure una cosa, Jordi, jo no crec...
Nacho, Graupera i Rafael, vinga, i d'aquí us només la Meritxell Batet.
Jo crec que el Jordi Barbeta té aquesta manera divertida de parlar, però dir que el PSOE és un partit andalús pel fet que no estigui disposat a obrir el meló de la divisibilitat del poble espanyol, a mi em sembla molt discutible. No crec que el conjunt d'Espanya això tingui gaire predicament i no crec que sigui...
Però no és veritat, això. Si aquesta tonteria que els espanyols estan contra els catalans, no és veritat.
No, Jordi, aquesta és la teva interpretació. En absolut he dit jo que els espanyols estiguin en contra dels catalans. El que dic és que la majoria dels espanyols, i molts catalans també, estem en contra de la divisibilitat del poble espanyol.
Això no és cert, no crec que es pugui fer una afirmació tan categòrica. Això primer s'hauria de consultar i hauria d'haver-hi... Per exemple, les enquestes del CIS moltes vegades obvien aquesta pregunta. Les enquestes del CIS moltes vegades obvien aquesta pregunta.
Voten majoritàriament partits que són partidaris de preservar la unitat del poble espanyol o no?
Ara el que hem vist per primera vegada és una formació política com Podemos que accepta el referèndum vinculant a Catalunya, que accepta i entén la plurinacionalitat de l'Estat, i aquesta força obtingut...
Una cosa és la plurinacionalitat i una altra cosa és admetre un referèndum d'autodeterminació a Catalunya.
Implica admetre la sobirania dels pobles i, per tant, si els pobles sobirans tenen dret, sisplau, tenen dret a fer un referèndum. I, per tant, el que veiem és que ha emergit una nova força política que defensa el referèndum a Catalunya i Andalusia i té 5 milions de vots. I, per tant, això que es diu que la gent a l'Estat espanyol no entén el dret a decidir, jo crec que és fals. I per això moltes vegades el CIS evita fer aquesta pregunta a la població.
No sé per què es fan interpretacions. Jo dic, exactament, no és que no ho entengui, és que la majoria dels espanyols no són partidaris. Poden ser partidaris de reformes federals, poden ser partidaris de... Per descomptat, la majoria són partidaris de la convivència entre espanyols i de la convivència entre la resta dels espanyols i els catalans. Per descomptat, l'única cosa que dic és que la majoria dels espanyols no són partidaris ni de dividir la unitat d'Espanya, ni de dividir la unitat del poble espanyol, que el més lògic, parlaves ara dels pobles sobirans, el més lògic seria...
Els espanyols són demòcrates...
Òbviament, però és que què té a veure la democràcia?
No puguin decidir...
Jordi, això ara em dirà el Jordi Basté, que portem anys debatint d'això, i òbviament que portem anys debatint d'això, però a mi em preocupa que alguns pretenguin establir una relació directa entre la democràcia i el dret d'autodeterminació i que pretenguin que aquells que no són partidaris del reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya són menys demòcrates. Mira, Jordi.
Tu estàs parlant de dir que els espanyols, tu, interpretant la voluntat dels espanyols, dius que els espanyols estan en contra d'això. Jo que et diré és una cosa...
Que no són partidaris de reconèixer el dret d'autodeterminació de les comunitats autònomes que integren Espanya.
Hi
ha maneres, diguem-ne, de buscar acords i de buscar sortides al conflicte. Jo el que et volia dir és que el PSOE, l'any 82, que va guanyar amb 200 i pico diputats, encara tenia en els seus estatuts el dret a l'autodeterminació dels pobles.
Jordi,
un moment.
Encara la tenia. Després la van treure, la van d'allò. I en el cas del pacte amb el Partit Socialista de Catalunya, amb el Partit Socialista de Catalunya, en el protocol tenia un acord en el que hi havia un cert reconeixement d'alguna manera del dret a decidir dels catalans. Però és que la Constitució espanyola es va fer en la que només hi ha dues lleis que es poden votar pel poble, que són la relació de Catalunya amb Espanya, o sigui, primer, la reforma de la Constitució espanyola i la relació de Catalunya amb Espanya. La relació de Catalunya amb Espanya, la relació del País Basc, la relació de Galícia i la relació d'Andalusia.
Però això...
Que es vota a Catalunya, no és... Són referèndums vinculats.
No, però Graupera, que fa estona que lo sento, que és un Graupera.
No, bueno, jo el que... Una cosa que m'interessa al Nacho, malgrat que sempre diem que estem al mateix lloc i que donem voltes i no sé què, jo el que voldria saber és per què has canviat d'opinió.
Quan
vam començar a fer tertúlia aquí amb el Jordi, que és anterior a les eleccions del 2015, però posterior a les eleccions del 2012, és a dir, en aquell interval entre les primeres manifestacions i el 27S, tu sostenies una idea que era que un referèndum no es podia fer perquè no hi havia una majoria independentista que ho justifiqués, però que si hi havia unes eleccions i que si l'independentisme assolia la majoria absoluta, aleshores era raonable fer un referèndum a Catalunya,
Jordi,
per saber,
perdona,
si la gent de Catalunya volia o no volia la independència, sense intermediaris de partits,
Jordi,
sense manipulacions per aconseguir
sempre,
govern...
Jordi, jo crec que això no ho he dit...
Des de fa uns mesos no sé quants mesos, tampoc no et sabria assenyalar el moment. Ara dius que de cap de les maneres això és possible. No, no, en quin moment vas canviar d'opinió i quina és la raó?
Jo crec que no hi ha hagut cap canvi d'opinió. Jo continuo dient exactament el mateix que deia fa uns anys, tu dius que no, però en tot cas, la meva posició és...
No deies això? Primer, que si hi havia una majoria absoluta d'independentistes al Parlament, això...
Jordi, jo no ho podia dir perquè per mi
la...
No, Jordi, jo crec que aquí hi ha... Jo estic gairebé convençut que no, Jordi, però en tot cas, el que és important, la meva posició en aquell moment i ara continua sent la mateixa quan a un aspecte...
No, no ho és.
Sí que ho és,
però
sí que ho és, Jordi.
Però... Me'n recordo,
Jordi,
que jo et deia.
Fixa't,
jo et deia,
per mi...
Jo me'n recordo que et deia, Nacho, a veure si te'n recordes això. Jo et deia, no és veritat que calgui una majoria independentista al Parlament perquè ja hi ha una majoria a favor d'un referèndum i encara que la gent estigui a favor del no, el fet d'estar a favor d'un referèndum és suficient per fer un referèndum. Això quan ens acostàvem cap al 9 de novembre. I tu deies no, perquè això és una cosa molt seriosa i a no ser que existeixi una clara voluntat de ruptura d'una majoria prou important al Parlament de Catalunya, no té cap sentit obrir el meló, que és un meló que desestabilitza molt. Ara, si hi hagués una majoria absoluta d'independentistes al Parlament, aleshores un referèndum estaria justificat.
Jordi, espera un moment.
Jo
crec que
això és el que tu deies,
de veritat,
el 2012,
d'aquí uns moments contesta Nacho Martín Blanco. Un segon.
Ara, si et compres un Honda Civic per 150 euros al mes, t'emportes el navegador de regal. Seria insòlid que et perdessis aquesta oferta, així que no te la perdis o estaràs perdut. Però si t'has perdut, t'ho repeteixo de nou. Ara, si et compres un Honda Civic per 150 euros al mes, t'emportes el navegador de regal. Consulta condicions al teu concessionari Honda. Honda, the power of dreams.
Repsol reuneix a Tarragona el seu equip de campions. El 30 de setembre, a la Tarraco Arena Plaça, gaudeix d'una exhibició de trial i de més sorpreses amb els pilots Repsol Honda. Aconsegueix la teva entrada per 3 euros a tarragona.repsol.com. Tot el que reculli es destinarà a finalitats benèfiques. A més, si vols conèixer els pilots en persona, participa en el nostre concurs. Informa't a tarragona.repsol.com.
A Secretion estem per ajudar-los.
Ara amb Secretion, faci públic en els principals cercadors el nom de les empreses que li deuen diners. Contracti amb Secretion la gestió d'impagats i inclourem l'expedient en un fitxer de morositat publicat a internet.
902 40 60 66 Secretion és la solució.
Hola, vinc a buscar en Martí. Com ha anat la tarda?
Ui, han estat molt entretinguts. Han fet un pastís, un experiment, han llegit còmics, contes, han dibuixat...
Caram, sí que t'han donat feina.
Feina? I ara? Han agafat un cavall fort i ho han fet tots sols.
Cavall Fort, una revista plena d'idees. Entra a cavallfort.cat i fes la subscripció.
11a edició de la Fira de Bruixeria de Sant Joan les Fonts.
L'1 i 2 d'octubre vine al Clot de l'Infern i experimenta la màgia i el misteri com mai.
Danses, rituals, espectacles, activitats familiars, mercat esotèric. I el dissabte 1 d'octubre participa a la Zombie Walk.
Si t'hi atreveixes, esclar.
Més informació a turismesantjoanlesfonts.com i a Facebook.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
La Vanguardia presenta la nova col·lecció de llibres de la Pilarín Vallès. Festes i tradicions de Catalunya. Una col·lecció única perquè els vostres fills descobreixin les celebracions i costums més emblemàtics de casa nostra. Aquest cap de setmana, la castanyada, per només 3,95 euros, amb La Vanguardia. Amb la col·laboració de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. I amb el patrocini de Borges.
Calculant ruta. Calculant ruta. Continuï 10 metres. A continuació ha arribat al seu destí. Gàndol.
De vegades, la tecnologia ens fa sentir una mica maldestres. D'altres, no. Amb la tarifa web d'Averti estalvies només per calcular online la teva assegurança de cotxe. Fes servir el CAP. Estalvia Averti.es.
Joan, he ampliat l'equip de l'empresa i hem de visitar diversos clients per tota la zona, però no tinc espai al cotxe per tots. Què puc fer?
Et recomano que lloguis un vehicle a Europcar a Viatges al Corte Inglés. Tenen cotxes i furgonetes que s'adapten a qualsevol necessitat.
A Viatges al Corte Inglés?
Sí, i a més tenen tarifes especials per pimes.
Apa! Hi vaig ara mateix. Moltes gràcies.
Amb Europcar tens un cotxe des de 50 euros al dia amb la garantia i confiança de Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
el perquè de tot plegat.
Aviso els nostres tertulians que tenim 20 minuts a partir d'ara per parlar amb la Meritxell Batet, per tant podrem fer una pregunta, com diríem futbolísticament, cortita i al pie. Meritxell Batet, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia i bona hora.
Avui deia, em preguntava aquest matí, després de llegir la premsa de Madrid, concretament, i després de tots els crítics que van sortir ahir, què coi esteu fent aguantant tot el que esteu aguantant ara?
Bueno, jo crec que la voluntat de la direcció del partit és intentar que el partit doncs torni a ser un instrument reconegut per la societat per transformar la realitat, i per això és imprescindible que el partit estigui fort. I aquesta és la feina que estem intentar ordenar un debat que s'està produint, des de fa molt de temps, des de fa mesos, i el que cal és racionalitzar aquest debat, serenar-lo i recomposar, sobretot recomposar ponts interns per tal de sortir enfortits.
Estàs, és a dir, digue'm la veritat, Meritxell Batet, estàs farta d'embestides internes?
Bueno, jo crec que està bé que hi hagi veus discrepants internament, crec que això li dona
vida. Ho has dit tu molt bé, internament. El problema és quan s'agafa el megàfon, no?
Bueno, és veritat que el soroll no ajuda, però jo crec que tenir o expressar posicions polítiques pot ajudar a un debat intern i arribar a una conclusió millor. Jo crec molt en la deliberació. Crec que els arguments a l'altre et poden convèncer en un moment determinat, i per tant jo crec que és bo. El que és important és que tots tinguem la millor de les voluntats, des del respecte, des de la confiança i sobretot construint un projecte que és col·lectiu. Aquest és l'element principal. Vull dir, un partit polític és un projecte col·lectiu, i hi ha moltíssimes vegades que no està 100% d'acord amb les decisions que es prenen, però un cop es prenen, doncs jo crec que és bo defensar-les, crec que és bo sortir i tenir una veu que sigui clara, sobretot perquè els ciutadans i ciutadanes sàpiguen exactament què és el que està defensant un partit polític en concret, en aquest cas el Partit Socialista.
Carme Chacón, Guillermo Fernández Vara, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, això és mirar a la política amb retrovisor, no?
Bueno, són veus autoritzades, són veus intel·ligents, són veus reflexives i són veus a tenir en compte. A mi em sembla que...
Doncs si teniu en compte aquestes veus, plegueu.
No, bueno, una cosa és tenir-les en compte i l'altra cosa és no renunciar a discrepar d'elles, no? Es pot renunciar, però jo sempre les escolto amb molt respecte. Jo crec que el diàleg i el debat intern s'ha de recuperar i s'ha de serenar, sobretot, que és el que jo crec que s'ha perdut en aquestes últimes setmanes i mesos, diria.
Per part d'aquí?
Bueno, potser per part de tots plegats, no? Suposo que la direcció no està exempta de responsabilitat, i jo m'incloc, vull dir que puc assumir responsabilitats en primera persona, però en tot cas no es tracta d'atribuir culpes, no? Sinó es tracta d'intentar resoldre-ho entre tots, i aquesta és una mica la proposta.
Primer, anem a pams, perquè dissabte hi haurà el Comitè Federal, abans de les primàries que ha anunciat el Pedro Sánchez. S'ha de fer aquest comitè que ha de ratificar o no el pla. Tu creus que es ratificarà perquè diuen que els crítics ja mouran fitxa per evitar les primàries? Vaja, de fet, la raó explica avui que els crítics estan disposats a tot i que ara mateix no descarten que dimiteixi més de la meitat de l'executiva. No sé si a Meritxell Batet li consta o no això.
Bueno, no em consta, he llegit la raó també, he vist el titular. Vaja, no m'he llegit tot el diari, no? Però el titular l'he vist. I bueno, jo crec que efectivament és el Comitè Federal qui ha d'acabar de prendre aquesta decisió. Pot ser que hi hagi altres propostes que siguin millors que aquestes, i estarà bé escoltar-les, però sí que crec que és bo que en aquests moments, no, després de la intensitat del debat en els últims dies, doncs puguem racionalitzar aquest debat i explicitar-lo doncs amb un instrument que en aquest cas s'ha proposat un congrés, un instrument que està al nostre abast, que està al reglament. En poden haver d'altres, potser a mi no se m'acut quin en aquests moments, però crec que tenir una plataforma, com deia, per racionalitzar aquest debat i per serenar-lo és imprescindible, i veurem si el Comitè Federal ho considera oportú, i si no ho considera oportú, doncs evidentment no es farà el congrés.
No diguis que penses que serà bo. Li pregunto a la Meritxell Batet si creu que es presentarà algú a les primàries.
Doncs, home, jo per les veus que he anat sentint durant mesos, em fa pensar que sí, que es presentarà algú a les primàries, més enllà d'en Pedro Sánchez, que ja ha anunciat que ell sí que es presentarà a les primàries.
Posaries la mà al foc que Susana Díaz, no?
No sóc capaç en aquests moments de posar la mà al foc per cap nom, perquè la veritat és que no tinc informació, i en tot cas em semblaria molt legítim que ho fes, perquè, bueno, si hi ha un altre projecte, si es pensa que es poden fer les coses de manera diferent, si s'ha de tenir un altre rumb, si concretament per la tesitura i la crisi de governabilitat que estem vivint en aquests moments cal defensar una altra posició de la que s'està defensant, doncs jo crec que és bo que es presenti algú i ho defensi.
Quan és curiós o és una casualitat que els líders que han donat suport a Pedro Sánchez surtin de les Balears, del País Basc i de Catalunya?
Bueno, no sé si té alguna cosa a veure. És veritat que quan estem marcant la posició política en aquests moments per intentar resoldre aquesta crisi de governabilitat, té a veure amb un concepte d'Espanya, té a veure amb una concepció d'Espanya, i és veritat que en Pedro Sánchez, doncs, ha representat amb molta claredat, perquè ho té molt interioritzat, l'aposta federal del país, i per tant el reconeixement de la diversitat d'Espanya, el reconeixement d'aquestes diferències i l'intent de plasmar això en una reforma de la Constitució per tal de continuar construint un futur comú. Per tant, no sé si té a veure o no amb això, o té a veure més amb qüestions internes que a mi se m'escapen, però en tot cas és veritat que aquestes veus han sortit a favor del Pedro. Jo crec que n'hi ha més, també. No crec que sigui territorialitzable 100%.
Per què no plega Pedro Sánchez, o per què no plegueu? Per quin motiu?
Bueno, jo crec que en aquests moments plegar seria bastant més irresponsable. Crec que en un moment on Espanya no té govern, on venim de dues eleccions, és veritat que amb resultats no massa bons, però no seria bo quan no s'ha resolt precisament la construcció o la configuració d'un govern per a Espanya. En el fons, convocar un congrés, sotmetre's a unes primàries, és una manera de revalidar o de sol·licitar la confiança de nou als militants del partit, i per tant, si els militants del partit no li volen donar suport, doncs provocaran la seva dimissió.
És tan bèstia, ara que Meritxell Batet està dins el poder dels anomenats barons del PSOE, és tan gran com sembla?
Bueno, jo crec que el Partit Socialista Obrer Espanyol és un partit federat. Jo no pertanyo a aquest partit, com bé sabeu, sóc del PSC, i per tant orgànicament no me'l conec en profunditat, però és un partit federal. Això vol dir que hi ha molt poder territorial, hi ha molt poder institucional, perquè gran part d'ells són presidents autonòmics, i això és important i és un valor molt important pel partit, un valor del que no es pot prescindir. És a dir, jo crec que són líders en els seus territoris, líders en els governs corresponents, i són imprescindibles per aquest projecte comú, que és el del Partit Socialista.
Va. Amb molta veritat, és que tinc 6 minuts per la Meritxell Batet, perquè té una reunió. Primer, Grau Pere, molt breu, sisplau, Jordi, t'ho agrairia.
No, passo el torn.
D'acord, moltes gràcies. Qui vol preguntar? Esther Vives, sisplau?
Sí, que jo li preguntaria a la senyora Batet. Vostè primer dit que el PSOE ha de ser un instrument útil per la societat. Com pretén el PSOE ser un instrument útil per la societat quan en la formació antigues velles glòries com el senyor Zapatero o el senyor Rubalcaba estan avui jugant el paper que estan jugant, intentant maniobrar contra Pedro Sánchez, quan aquest vol dir no al senyor Mariano Rajoy? Això és renovació del partit? Això és ser útil a la societat?
Bueno, el secretari general és en Pedro Sánchez i la seva posició s'ha configurat amb diàleg amb l'executiva i amb el comitè federal, i ell ha defensat aquesta posició i la segueix defensant. I efectivament, quan ha sentit veus, bastantes veus, que interpretem que defensen alguna altra cosa, doncs precisament per mantenir i enfortir la seva posició, el que ha fet és obrir un debat intern per aconseguir aquesta posició comú. Jo crec que és la línia precisament que ens porta a tornar a ser un instrument útil per la ciutadania.
Barbeta?
Aviam, el PSOE, sempre que ha governat, ha estat gràcies a que a Catalunya treia el triple de vots que el PP. En el moment en què Catalunya li falla al PSC, el PSOE perd, i ara perd més, perquè clar, ha sortit Podemos, i Podemos, entre altres, fonamentalment on guanya és a Catalunya. És a dir, li pren el terreny en base al dret a decidir. Llavors, tal com estan ara els comptes, els números, els diputats, no, jo no veig quan podria ser que el PSOE pogués tornar a governar Espanya. Només si pogués recuperar, tornar a ser el que era, i tornar a ser el que era amb aquell PSC que feia una cosa que no era ben bé el PSOE, no era ben bé Convergència, però era un partit, diguem-ne, que d'alguna manera escoltava una mica les aspiracions del poble de Catalunya. Quan les dades s'han d'escoltar, s'han anat a fer punyetes. El PSC i darrere seu el PSOE.
Estàs
d'acord amb això, Meritxell?
Jo estic molt d'acord que quan el PSC guanyava les eleccions aconseguíem governs d'esquerres a Espanya, efectivament, i aquesta era la gran utilitat del vot dels catalans i catalanes, que és que quan el PSC treia molts bons resultats, Espanya teníem un govern d'esquerres, teníem un govern socialista, teníem un govern que, bueno, feia les polítiques completament diferents a les que estem patint, efectivament. La pregunta és què és el que ens reporta que siguin altres forces polítiques que guanyen ara Catalunya. Per Catalunya, res. Aquesta és la primera reflexió que en part no l'ha formulat vostè així, però que jo comparteixo. Jo crec que el PSC, que també està en un procés intern, en un procés de primàries, de debat intern, no ha deixat de fixar-se, de mirar, de tenir el focus en Catalunya i en pensar en l'interès dels catalans i les catalanes. En absolut, tot el contrari. Crec que el PSC ha de ser precisament un altre cop un partit...
La gent no us ha entès.
Un segon. 9:38 minuts. Rafael Nadal, sisplau.
Sí, al marge de la valoració que es faci dels dos sectors del PSOE enfrontats en aquest debat que veurem aquest dissabte, sobretot, jo volia preguntar, és raonable? Ha fet bé les coses aquesta executiva del PSOE que després d'11 mesos que es van dissoldre les Corts Espanyoles a les primeres de les dues eleccions que ara hem tingut, després de 9 mesos de les eleccions de desembre, després de 3 mesos de les eleccions de juny, és raonable que ara el PSOE encara demani un intermedi altra vegada a la política espanyola i a la discussió de tots els problemes d'Espanya per debatre els seus propis problemes interns?
Bueno, jo crec que aquesta direcció i el Partit Socialista en el seu conjunt, des de les primeres eleccions el 20 de desembre, el que hem fet és, un, seguir la línia marcada pel Comitè Federal, hem intentat acomplir, i jo crec que ho hem aconseguit amb el mandat i amb les resolucions del Comitè Federal, i dos, el que hem fet és, dins d'aquest marc, treballar fins l'extenuació per intentar evitar les segones eleccions, perquè nosaltres ja no volíem segones eleccions. Ara, evidentment, tampoc volem les terceres, perquè això no té fi, però volíem evitar les segones a tota costa, i nosaltres vam estar intentant dialogar amb tots els partits polítics, amb aquells que principalment nosaltres pensem que compartim moltes coses malgrat les diferències ideològiques, i que ens podíem posar d'acord per tirar endavant una legislatura de 2 o 4 anys amb una mica de sort.
Però fa 11 mesos de tot això, Meritxell.
Sí,
és raonable ara dir als ciutadans espanyols, ara, després d'11 mesos, necessitem tirar enrere, no ja discutir amb Podem, amb Ciutadans, amb el PP, sinó discutir entre nosaltres a veure on som, després d'11 mesos?
Bueno, jo el que crec és que la discussió s'està produint de facto. És a dir, la discussió la llegim cada dia als diaris. De fet, quan es parla del Partit Socialista, principalment es parla de les disputes internes. Per tant, per resoldre la crisi de governabilitat, per complir amb el deure que tenim amb els ciutadans i ciutadanes, nosaltres pensem que és bo que s'hagi, que sereni aquest debat intern, però pensant en el focus que tenim al final tots els socialistes. És que és igual la posició que defensem, és igual les veus que surtin. Tots, jo no tinc cap dubte, tots aquells que fan declaracions estan pensant en el bé de l'interès general i en el bé de la societat espanyola. Per tant, tinguem el debat, tinguem-lo obert, tinguem-lo tranquil·lament i fixem una posició, perquè això és el que ens permetrà també resoldre després la crisi de governabilitat, que és el principal objectiu.
Mira, perdona, Meritxell Batet, el Nacho vol fer-te una última pregunta, però jo és que sí. Tinc una penúltima, perquè el Pedro Sánchez ha dit que està disposat a anar, ho ha parlat amb la Pepa Bueno aquest matí a la SER, sí, a anar a unes terceres eleccions per evitar que Mariano Rajoy continuï a la Moncloa, res de nou, per entendre, això ja ens ho podia imaginar, però diu que no es planteja dimitir com a líder del PSOE, que agafa el toro per les banyes, que afronta el debat intern i que proposa pel que fa a la investidura a parlar de tot amb Ciutadans i amb Podem, a parlar de tot. Escoltem.
El Partido Socialista será generoso. Yo seré todo lo generoso que quieran.
¿Eso qué quiere decir, ser generoso?
Todo. Estoy dispuesto a hablar de todo, con Podemos y con Ciudadanos.
¿Todo qué es? ¿Un gobierno de coalición múltiple?
Un gobierno de coalición, un gobierno con independientes de prestigio, un gobierno que a los dos años se plantee una cuestión de confianza, un gobierno que anteponga la recuperación de derechos y libertades.
¿Un gobierno que incorpore a soberanistas, por ejemplo?
Creo que el Partido Socialista tiene una hoja de ruta clara en relación con Cataluña. Nosotros estamos planteando una reforma constitucional.
Vale, eso de ella. Això deia. Sí. Nacho Martí Blanco, per acabar.
Sí, jo crec que a aquestes alçades continuar pretenent que un govern entre Podem i Ciutadans és factible, a mi em sembla que no és gaire realista, però més enllà d'això...
És altres coses perquè Podem ha dit que no vol parlar
Ciutadans i Podem s'han exclòs mútuament i, per tant, jo crec que és fer volar coloms. Però més enllà d'això, jo crec que si realment el que pretén el senyor Sánchez és això, i altres dies ha dit que sense descartar els partits nacionalistes, li pregunto a la senyora Batet, volen evitar les terceres eleccions, consideren que és factible un govern multicolor amb aquestes formacions tan diferents, si realment és això el que volen, no seria més lògic anar al Comitè Federal i plantejar aquesta opció i en comptes de plantejar un congrés en què s'ha de definir la política del partit en els propers anys, etc., que és una cosa molt més complicada?
Bueno, jo no sé si és fer volar coloms, és a dir, jo crec que assumir sense més que Ciutadans veta a Podem i que Podem veta a Ciutadans és fer que al final dos partits polítics d'aquest país amb una representació important al Congrés dels Diputats no tinguin cap responsabilitat i no hagin d'assumir cap responsabilitat. Jo crec que no és així. Jo crec que aquests vets creuats, que poden tenir una plasmació molt diversa, pot ser vetar-se per estar dins del govern, però en canvi no vetar-se des de fora del govern, seure i poder acordar determinades polítiques que es comprometin a votar, és a dir, hi ha moltes possibilitats, i jo crec que és exigible en aquests partits polítics, si realment van venir a la política per canviar la realitat, si van venir a la política per transformar aquest país, per millorar el prestigi de les institucions, per recuperar i regenerar la democràcia del nostre país, doncs això els ha d'interpel·lar i per tant han de fixar la seva posició en base a les seves pròpies paraules. No em sembla que formi part de la ingenuïtat, sinó que em sembla que forma part de l'exigència de responsabilitat compartida.
Molt bé. Li agraeixo a la Meritxell Batet que ens hagi acompanyat avui aquí al Món RQ, i només una última pregunta: el 12 o 13 de desembre la veuré en aquest estudi com el líder dels socialistes que es presenta a les pròximes eleccions com a cap de llista per Barcelona?
Jo espero que no hi hagi terceres eleccions, espero que puguem resoldre aquest impàs, que puguem resoldre aquesta crisi de governabilitat i que puguem oferir un govern de canvi, un govern amb esperança a la societat espanyola en el seu conjunt i a la societat
però
catalana.
Però donat el cas, li agradaria continuar liderant el Partit dels Socialistes en aquest camí cap al Congrés dels Diputats novament o no?
Bueno, no, de fet en aquests moments en l'últim que penso és en mi mateixa. Crec que és bo centrar-se en l'important, que és en les idees, en el projecte i què és el que hem de defensar i que ens sembla més útil per al final cobrir els interessos que els ciutadans estan esperant.
Comença a estar cansada o què?
No, cansada no, perquè crec que aquesta vocació de servei públic m'acompanyarà sempre, no? I el cansament no hi cap en aquest.
Però no descarta no presentar-se?
Bueno, no hi penso, de debò. Val. No hi penso i en tot cas estic segura que no hi haurà terceres eleccions i com a mínim treballarem per això.
Moltes gràcies, Meritxell Batet.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi, fins aviat. 3:15, ara tornem.
El 40% de les compres de pisos a Barcelona es fan només per a invertir.
L'habitatge no hauria de servir per especular.
De les 10 ordres de desnonament diàries a Barcelona, 9 són perquè no es pot pagar el lloguer.
L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom.
L'augment de pisos turístics il·legals incrementa el preu dels lloguers.
La manca d'habitatge no pot fer fora els veïns i veïnes dels seus barris. L'Ajuntament de Barcelona es compromet amb la defensa del dret a l'habitatge, perquè l'habitatge és un dret com una casa. Informa't en el web habitatge.barcelona.
Vosaltres, que porteu ulleres, trobeu normal haver d'esperar la típica promoció per tenir unes ulleres de qualitat?
No! Durant tot l'any a Masvision han portat una muntura i dos vidres graduats per només 29 euros. Masvision, la fi de les ulleres cares. Vàlid a totes les botigues Masvision. Consulta condicions a la teva botiga.
Air France. France. La France. Is in the air.
Descobreixi cultures i paisatges increïbles amb les ofertes Oh La La d'Air France i escapis a més de 60 destinacions des de 279 euros.
Air France. France.
La France.
Is in the air.
Tarifes d'anada i tornada amb tot inclòs només fins al 5 d'octubre. Places limitades. Consulti a airfrance.es.
Sigues aigua, allibera't com l'aigua, desborda't com l'aigua, adapta't com l'aigua, trenca barreres com l'aigua. Però nen, fes-te un favor, no carreguis la garrafa de l'aigua. Puja al carro d'Ulabox i amb un clic la garrafa d'aigua fluirà cap a casa teva. Hola, hola, ulabox.com, l'antisúper. I ara, 3 mesos d'enviaments gratis.
Buenas, María, ¿qué tal? Sube.
Buenas.
Oh, te has comprado un nuevo TomTom.
Sí, es como tener un carril para ti sola por el que llegar al trabajo.
¡Wow!
¿Y qué se siente?
Pues...
Vaya, no me había sentido así desde el verano del 96.
TomTom, bienvenido a Priority Driving. Prueba en MediaMark lo que se siente con la planificación de rutas inteligente de TomTom.
¿Recordes aquella època en què deien que tot esforç es veuria recompensat? Que per forjar-te un futur només necessitaves treballar dur, estudiar una carrera o simplement apassionar-te amb la teva feina? I que com més gran fos el teu esforç, més gran seria la recompensa?
A Randstad continuem pensant igual. Imaginem un món sense atur. Per això treballem cada dia. Randstad, empresa líder en recursos humans.
Ets empresari o emprenedor? Això t'interessa. A Servià Habitat tens oficines, naus i locals per al teu negoci. En venda amb fins al 20% de descompte i de lloguer amb 4 mesos gratis. Entra a servihabitat.com i troba l'espai que necessites per al teu negoci.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
Notícies, esports, entreteniment.
El perquè de tot plegat.
10:15, aviam, ara de seguida us escolto perquè, escolta, m'aprecio molt a Meritxell Batet, però passa com amb el Pedro Sánchez. I dius, què ha dit Pedro Sánchez de la sèrie? Pues el mateix que Meritxell Batet ha dit a RAC1. I què ha dit Pedro Sánchez de la sèrie i Meritxell Batet a RAC1? Res. És a dir, res. Vull dir, quan dic res, em refereixo que és allò, que és aquest discurs de falta d'una mica de consistència del cop de puny, de dir, doncs, escolta, continuem per això, és a dir, quan parles de terceres eleccions, bueno, no pensem en les terceres eleccions, quan parles de bueno, si, escolta'm, si tots els que es critiquen, vosaltres què fareu? Nosaltres aquí continuem, escoltarem totes les veus. És allò de la correcció política i de la buidor prosàpica.
És argumentari, argumentari des de la primera pregunta.
Va, ara ho comentem un moment, que és que hi ha problemes al trànsit avui, aquest matí. Problemes al trànsit. Deixa anar cap al Reglai de Paretes. Què passa? Bon dia. Hola, molt bon dia.
Doncs a aquesta hora destaquem retencions més significatives de les habituals, especialment en sentit a Barcelona, tot i que algunes s'han anat normalitzant, encara queden alguns punts amb força cua. Per exemple, destaquem sobretot a la B23, 11 quilòmetres encara de cua a Esplugues, entrant cap a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Aquesta B23 va molt i molt carregada en direcció a la capital catalana. També ara mateix a la zona del Vallès, a la C58, també en sentit a Barcelona, destaquem 7 quilòmetres a Montcada i Reixac, en aquesta via en direcció Barcelona. També a la C31 parlem encara de molta intensitat i de retencions en sentit Barcelona. Recordem, hi ha hagut un accident a l'altura de Badalona, ara ja ha estat retirat, tot i així encara es mantenen les retencions. I acabem amb la C51. Aquesta via continua tallada en els dos sentits de la marxa per un accident al Vinyana entre un camió i una moto. De fet, ara ja ho podem confirmar, el conductor de la moto ha mort en aquesta incidència. I a banda d'això, encara queden algunes retencions a les rondes, especialment en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Laia. Falten 10 minuts per arribar a la mala notícia. Doncs 10 minuts per arribar a les 10 en punt del matí. Tinc la percepció que he defensat més Pedro Sánchez jo avui al matí que no la pròpia Meritxell Batet, que s'ha tancat allà.
Sure.
I el Pedro Sánchez, sure. Creus? Com? Perdoni, Mr. Barbeta. En Graupera no ha volgut fer pregunta. No sé si la intenció de no fer pregunta era pel temps, o perquè realment pensava que ja no diria res més del que pot dir la Meritxell Batet.
Una barreja de les dues coses. Primera, com que ens has demanat que fóssim...
Sí.
I la segona és que últimament em passa que quan entrevistes a un polític i veig que no té, que ha vingut a omplir minuts,
sí, amb què m'has d'explicar? Què m'has d'explicar?
M'emprenya. I aleshores sí que podia entrar a preguntar-li i apretar-la, però necessito minuts per poder fer això, no?
Sí.
Però aquest és el drama, és que aquest és el drama del Pedro Sánchez i del PSOE. És a dir, que no són, que volen, no volen claudicar, però no són capaços de rebel·lar-se, d'oferir una alternativa.
És pitjor, Jordi, no són capaços d'explicar-nos què proposen, què defensen. O sigui, fixa't, la Meritxell Batet diu, és que hem d'anar al debat d'idees, l'important no són els noms, no són els idees, són les idees. I jo dic, efectivament, o sigui, estic sorprès, estic que no dormo mirant cada dia els debats apassionants que hi ha entre els militants partidaris de Susana Díaz i els militants partidaris de Pedro Sánchez, que es discuteixen i es tiren dels cabells sobre les diferents posicions que tenen cadascú d'ells sobre la LOMCE, sobre la llei Mordassa, sobre la reforma laboral, sobre la rectificació de les retallades. Bueno, és que ja ho veig, o sigui, és que està al carrer que no parla d'una altra cosa que de les diferències programàtiques entre el Pedro Sánchez i la Susana Díaz.
El que a mi igualment em sorprèn el tour de force que ha declarat Pedro Sánchez i el seu nucli dur a la Vella Guàrdia i els barons, i en canvi amb aquesta correcció política que hem vist al llarg de l'entrevista. Per tant, si tu et vols confrontar amb tots aquest sector crític, doncs també t'hi confrontes a nivell mediàtic i a nivell discursiu i a nivell de programa i a nivell de continguts. Però jo a mi em sembla que tampoc hi ha moltes alternatives entre un i l'altre, quan tu també, al final, és una pugna interna dins el partit, però a nivell de proposta programàtica, a nivell de proposta de país, a nivell de proposta d'entendre la configuració de l'Estat, tampoc hi ha tantes diferències. I a més, els crítics amb Pedro Sánchez, què poden oferir de diferent al Pedro Sánchez? L'únic que poden oferir, des del meu punt de vista, és ensorrar el PSOE, perquè investir Mariano Rajoy és deixar el camp de l'oposició Podemos. Però quin és el problema? Que el PSOE té problemes interns i pugna interna, però en canvi Podemos no és capaç de rematar aquest PSOE en hores baixes, perquè els resultats que ha tret el PSOE a Galícia i al País Basc són els equivalents als dels anys 80. El PSOE està en una crisi profunda com mai, però Podemos no té la capacitat de rematar-lo.
Clar, perquè és poca cosa. Això és molt interessant, aquest comentari que has fet. El problema que no veu el Partit Socialista és que l'esquerra espanyola, al llarg de la història d'Espanya, ha tingut un punt fonamental a Catalunya.
Clar.
Però ara, i a la República, i abans, sempre, i després, sempre. És a dir, l'esquerra, sense Catalunya, Espanya no és res.
I això és el que ha entès Pablo Iglesias i és el que ha entès Podemos, que per tenir un pes específic a escala estatal necessita també les perifèries, si volem parlar en aquests termes.
Podemos ha vist la cosa tàctica, bueno, Podemos, i a Catalunya, la de Colau, escolta'm, clar, és a dir, si els tontos de Convergència i els tontos del PSC deixen el dret a decidir s'abandona el dret a decidir, pues ve un, que és el que el 80% dels catalans volen, pues ve una i diu, escolta, pues això per mi s'ho queda, és una cosa, però, bueno, això és un incís. Llavors...
Home, per ser un incís m'ha agradat, sí, sí.
Però, no, clar, però, clar, és a dir, quan tornarà a governar el Partit Socialista a Espanya? Quan? Amb què? Per què? Llavors, resulta que el que li donava la victòria, que era tenir un projecte polític que podia integrar els catalans, per raons, diguem-ne, no, que no acabo d'entendre, diguem-ne, de manca d'intel·ligència política, sobretot perquè, en el fons, van a assumir el discurs de l'adversari, que era el feixisme, l'autoritarisme de la dreta més reaccionària espanyola, que estava en contra de la Constitució, que va votar en contra de la Constitució i que ara s'han apoderat de la Constitució, bueno, doncs estan com estan. Mentre no recuperin això, doncs no seran res.
Nacho.
No seran res.
Nacho.
Bé, jo crec que és evident que les circumstàncies han canviat, però fa uns anys el Partit Socialista, l'any 2008, va obtenir el seu resultat més espectacular en les eleccions generals espanyoles. En aquell moment no hi havia un conflicte independentista o un problema o una causa independentista oberta i amb tota la intensitat que té avui dia. Per tant, en aquell moment era molt més fàcil conjuminar els interessos d'aquells que sent d'esquerres i sent socialistes.
Perdona, doncs... Nacho, i saps per què va guanyar, no?
Va guanyar, bé, entre altres guanyar, coses,
mira els números. Mira, quants diputats va treure el PSOE?
Estic parlant, precisament... Sí, Jordi, és que estic parlant de Catalunya, no estic parlant del conjunt d'Espanya. Estic parlant que Catalunya, el PSC, va obtenir els resultats més espectaculars de la seva història. En aquell moment no hi havia un delit independentista entre els partits nacionalistes. Per tant, jo crec que comparar o pretendre dir que el Partit Socialista perd la centralitat de Catalunya perquè no se suma a la causa del dret a decidir, el dret d'autodeterminació o fins i tot a tesis més que vagin més enllà, jo crec que és molt discutible. Molts, precisament hi ha molta gent Jordi,
ha guanyat guanyat a Catalunya un tio que es diu Domènec,
sí,
que ningú
sabia
qui és fa 4 dies.
Jordi, que jo el que dic és que potser el votant socialista del Partit Socialista PSC o Partit Socialista Obrer Espanyol que vota a Catalunya, la qüestió de la independència, la qüestió nacional, no és el tema que més li interessa, és l'única cosa que ha dit.
Per tant, Podem que defensa el dret a decidir.
Però jo estic parlant dels votants socialistes i dels potencials electors socialistes. Jo no crec que la immensa majoria dels votants d'esquerres de Catalunya siguin votants nacionalistes o que tinguin alguna d'obsessió amb la qüestió del dret d'autodeterminació.
Però són demòcretes, però tenen una opció...
Se'n tornem a la qüestió de... Jordi, de veritat, ara, si m'ho permets...
Que fa el mateix que el PP.
Jordi, si m'ho permets, lliu el que dius de són demòcrates, insisteixes en la qüestió que sembla que fas... No sembla, és evident que fas un paral·lelisme entre ser demòcrata i ser partidari del dret d'autodeterminació. A mi em sembla que realment
demòcrates, de la gent... Escolta'm, el New York Times ha fet ja dos editorials.
Jordi,
espera un moment. Sobre la llibertat de premsa a Espanya i sobre el retorn al franquisme de posicions del govern espanyol.
Jordi, de veritat, això no t'ho creus ni tu. Potser s'ho creu... Jordi, pretendre associar l'actual govern espanyol amb el franquisme és un autèntic disbarat, és una barbaritat que a tu t'agradarà i et semblarà molt raonable, però que en tot cas això no t'ho compra ningú, ni aquí, ni a Europa, ni als Estats Units.
Perdona, no vaig fer-ho quan
tu, Jordi, vas per Europa i tu planteges les teves tesis, que estic convençut que ets una persona amb cap i tens la capacitat d'entendre que això no tothom t'ho comprarà, doncs no crec que vagis a Brussel·les o vagis a Londres o vagis a París i vagis dient que el partit de govern a Espanya avui és un partit franquista, perquè això et farà fer el ridícul. Et farà fer el ridícul, Jordi.
No,
dius que ho diu el New York Times. M'agradaria ni veure la línia editorial del New York Times si diu això que tu dius, o has agafat un article d'opinió d'un articulista en concret que diu que Espanya o que el govern espanyol és avui dia un govern... M'agradaria veure quina és la realitat
de cosa, però si és
però ara
mateix
de la busco. Més enllà d'això, i més enllà d'opinions molt legítimes de cadascú, insisteixo en el que deia abans, comparar o dir que el Partit Socialista compra les tesis del feixisme i després t'has corregit i has dit l'autoritarisme, tot això jo crec que...
Mira, Nacho, ja que m'apretes, et diré que quan aquí un partit es va descobrir que un partit espiava a l'altre,
sí,
El Washington Post ho va posar a la portada, i després tots els diaris, altres diaris també ho van posar a la portada, i van fer caure el president de la nació.
Jordi,
aquí ha passat que no un partit, no, el govern espia i persegueix els seus adversaris.
Estàs barrejant coses, no ha Jordi, que realment tenen poc a veure. Tenen poc a veure les dues coses que has barrejat, i en tot cas això no té res a veure amb que Espanya sigui un estat franquista. Mira, agafa l'índex.
Això no és una opinió.